Molt bona tarda i benvinguts a un nou programa de l'Hospitalet en Joc. Ja tenim un altre ascens en el món del futbol. Es tracta de l'Albirrojita B, que dissabte va superar amb claredat el Xaloc i l'any vinent jugarà a tercera catalana masculina. Veurem imatges de l'ascens de l'equip hospitalenc, però abans, com sempre, repassem altres titulars d'aquest dilluns 11 de maig. L'Hospi és equip de play-off. L'empat a 0 contra Cornellà serveix a l'equip de Sergio Juste per assegurar una plaça per a la fase final. Això sí, serà com a cinquè classificat i el primer rival serà el segon, el Badalona. El Sandà Sevi l'Hospitalet eliminat de la fase d'ascens. El conjunt d'Òscar Navarro cau a casa contra el Club Bàsquet de Bas i diu adeu a qualsevol opció de pujar a segona FEB. El club tenista de l'Hospitalet tanca la Lliga amb una clara victòria per 4-0 contra el Burgos. El conjunt d'Òscar Gallego, salvat des de fa setmanes, ha acabat vuitè amb 19 punts amb molt marge respecte al descens. I com sempre comencem el resum de l'Hospi, el partit d'aquest cap de setmana contra el Cornellà. I com sempre també saludem a la nostra companya Laia Gutiérrez. Laia, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Andrés.
Doncs vinga, anem a parlar de l'Hospi. Laia, anem a parlar de l'última jornada de la tercera federació que va tenir aquests resultats. Que són els següents, els que veiem en pantalla, amb la victòria del Tona davant l'Escala, el Manresa, que també va superar el Sant Cristóbal, 5-0 va guanyar el Peralada a la Muntanyesa, el Vilanova i Geltrú, que va superar a l'últim instant el Lleida Esportiu, Europa B0, Mollerussa 3, l'Hospi, que ja sabem, empatar 0 contra el Cornellà, també, en aquest cas, derrota del Vic, també a l'últim moment, contra el Badalona, 0-1, el canvi de LED va caure 1-2 contra el Cerdanyola i, per últim, la Fundació Esportiva Grama va superar el Vilassar per 1-0. La classificació, campió, ja ho sabem des de fa setmanes, el Manresa 66 punts. Aniran a play-off el Badalona 63, Cornellà 60, Vilanova 56 i Centre l'Esport l'Hospitalet com a cinquè amb 55 punts. Sisè, la Fundació Esportiva Grama, 54, s'ha quedat fora de la fase d'ascens al conjunt de Santa Coloma, amb 46 punts trobem a l'Escala i al Peralada, 45 per la Unió Esportiva Tona i el Club Esportiu Europa B, 42 per la Muntanyesa, 40 pel Mollerussa, Vilassar 38, Sant Cristóbal 37 i Cerdanyola 34, salvat el conjunt del Cerdanyola del Vallès. Descendeixen a Lliga Elit, Can Vidalet 33, Vic 32 i Lleida amb 25. I ara sí, imatges d'aquest Hospi 0, Cornellà 0, empat sense gols, tot i que jo crec que en un partit que l'Hospi segurament va mereixer més. Laia, com vas veure el partit?
Sí, bueno, com bé has dit, Andrés, l'empat a 0 en aquesta última jornada de Lliga davant el Cornellà. Jo crec que és un partit que tampoc, on segurament el marcador no reflecteix del tot el que s'ha vist sobre la gespa. Sí que és veritat que jo vaig veure un Hospi bastant superior, especialment a nivell defensiu, i crec que l'equip va estar molt còmode durant molts trams del partit i, sobretot, tenia molt controlada la situació. No sé què penses tu, Andrés. Sí.
No, realment jo crec que al final és una mica la clau, no? La sensació de control que va tenir durant tot el partit l'Hospi. Parlaves de la part defensiva, que segurament va ser la millor, diguem-ne, el punt fort de l'Hospi d'aquest dia.
Sí, sobretot el partit d'ahir, per mi va ser el més destacat del partit.
El que li va faltar va ser una mica punteria en atac, no? Potser, que, no. Perquè va tenir moltes ocasions. Ara anirem veient-les, Laia, però en qualsevol cas va tenir moltes ocasions l'Hospi. Aquesta sí que és veritat que no és molt clara, perquè Rubí no arriba i ja està.
No.
Però sí que va tenir ocasions clares l'Hospi i no va ser capaç de materialitzar-les. La part positiva, Laia, és, insistim, la defensa. La part negativa segurament és això, no? La falta de gol que va tenir l'Hospi aquest
diumenge. Parlem de falta de contundència, però potser també de sort, perquè hi ha algunes que eren molt clares i es van fregant pel pal.
Aquesta mateixa sí. Duri, que és veritat que li arriba una miqueta molt a sobre, no? Potser la pilota sobre el cos, remata com pot al mig centre de l'Hospi i és veritat que se'n va per molt poquet. Veiem una aproximació del Cornellà que, bàsicament, no només això, va fer alguna cosa més, no? Però sí que és veritat, Laia, que això és una mica l'exemple del Cornellà d'aquest diumenge, no? No van inquietar pràcticament l'Aliaga, no recordem, no sé si tu recordes alguna aturada de mèrit d'Aliaga, però és veritat que van ser aproximacions sense perill realment a l'Hospi.
Per mi el Cornellà no va generar cap perill i no sé, sí que és veritat que ho veurem més endavant, però vull com parlar també de que, tornant a l'OSPI, jo vaig veure un equip molt més equilibrat, també a nivell de gestió del partit, els canvis jo crec que van estar molt encertats, i tant l'11 de l'inici com els canvis que he dit abans, crec que la sensació va ser molt positiva per part de l'OSPI, i per mi jo podria dir que seria l'11 ideal.
Bé, això que dius és una de les coses que molta gent l'agradaria, perquè al final moltes vegades durant el partit doncs, tenim ocasió de parlar amb alguns socis aficionats de l'OSPI i molta gent ens deia, no, aquest és l'11 que ha de tenir el centre d'esport l'Hospitalet en els partits grans, com va ser el de diumenge, o evidentment en els que ven ara, no, que són els play-offs. Evidentment pot haver-hi canvis, perquè pot haver-hi jugadors que estiguin millor forma, pitjor forma, pot haver-hi lesions, poden haver-hi sancions, poden haver-hi mil coses, però sí que és veritat que la sensació és que aquest 11 de l'OSPI és possiblement el millor que ara mateix té el conjunt de Sergio Aguza.
I també vam veure per primer cop a Sergio Aguza i a Uri González jugant junts. A mi em va donar molt bona sensació, em va agradar.
Sí, és veritat que des d'inici, clar, al final el Sergio Aguza va arribar al mercat d'hivern, l'Uri ha estat lesionat molts. Aquí una ocasió claríssima d'Ignasi,
que acaba
amb l'expulsió.
Sí, amb vermella.
Per mi rigorosa, perquè al final el Moja és veritat que d'arriba Ignasi, també és veritat que hi havia un altre jugador del Cornellà molt a prop, bé, no sé com ho veus tu.
Jo crec que l'OSPI no va aprofitar bé el fet de ser superior numèricament, perquè van jugar millor, per mi, 11 contra 11 que amb el Cornellà amb un jugador menys.
I aquesta passada magnífica de Joel Lasso, sí. Que Ignasi es fa una autopassada potser una mica un palet llarga i és on perd-lo l'opció, sí. No? I aquesta és la falta lateral que jo crec que tots vam tenir amb el cor ja fora del nostre cos, perquè en aquell moment els resultats deien que si el Cornellà marcava l'OSPI, l'OSPI es quedava fora.
Però és que hi havia una certa tranquil·litat per part de l'afició.
Jo crec que
molta
afició no es va assabentar, perquè al final el Vilanova remunta amb els últims minuts,
sí.
El Vilanova va estar tot el partit.
I la Grama també ja estava guanyant el seu partit.
La Grama va estar guanyant tot el partit, pràcticament sí que és veritat que el Vilanova va estar tot el partit perdent, i va ser el final de tot quan va remuntar, i jo crec que aquesta informació no sé si va arribar a tothom, perquè hi havia molta tranquil·litat a l'estadi, i en aquell moment aquella falta lateral que hem vist era...
S'acabava en gol, l'OSPI, bueno, estaríem parlant que l'OSPI està fora del...
Estaríem parlant d'una forma molt diferent ara mateix sobre l'OSPI, sobre el centre d'esport l'Hospitalet, perquè si aquesta falta lateral arriba a entrar, doncs l'OSPI seria eliminat. Sí que és cert, Laia, i insistim, va haver-hi molta incertesa amb el final per aquest 0-0, però no va haver-hi perill real. Insistim que l'OSPI va estar molt sòlid en defensa, va estar molt sòlid com a conjunt. Això ens pot fer ser optimistes. Després hi ha altres dades que potser ens fan ser menys optimistes. Ara ho parlarem, però en qualsevol cas, com sempre, anem a sentir què deien els protagonistes d'aquest empat a 0 entre l'OSPI i el Cornellà.
Al final penso que hem tingut moltes situacions, he de veure el partit repetit, però penso que en línies generals hem sigut molt millors que ells. Hem tingut situacions, Ignasi, recordo dos d'Ignasi, algunes situacions de l'expulsió, etc. Però bueno, el que et digui, al final, al respecte del final, de saber pues que en un punt tenies i no prendre riscos per assegurar aquest playoff, i que era el que volíem tots, i ara pues a lluitar.
Sí, jo crec que hem estat molt superiors. Sí que és veritat que ells potser ho veien d'una altra manera perquè no era qüestió de vida o mort com nosaltres, i la setmana que ve pot canviar perfectament, però nosaltres sortirem igual que hem sortit avui, com si fos l'últim partit de la nostra vida i a per totes.
L'important era entrar, jo crec que al final la posició que acabis, bueno, sí que si pots jugar el segon partit a casa, doncs millor, però tots els partits seran molt igualats i al final el que compta és fer un partit serio, intentar fer un bon partit a casa i a fora de casa que no et guanyin.
Em sabia que seria un partit molt complicat, un partit molt semblant a un partit de play-off, així ho hem afrontat, tenint dos resultats que ens valien, hem aconseguit l'empat, però també crec que hem tingut ocasions per guanyar el partit.
Doncs efectivament l'OSPI va tenir segurament molts millors ocasions per guanyar el partit, no ho va fer, 0-0, i aquí és una estadística que és el que molta gent li preocupa, no? El fet que és veritat que l'OSPI, per exemple, ahir va ser superior al Cornellà, però és veritat que si mirem les estadístiques d'allà, de l'OSPI contra els equips de play-off, contra Badalona, contra Cornellà i contra Vilanova, ens trobem que l'OSPI ha fet dos empats i quatre derrotes. És a dir, l'OSPI ha estat incapaç...
I incapaç també de guanyar el Vilanova, sí.
Exacte, és a dir... Sí, dues derrotes són contra el Vilanova, és a dir, al final, un empat contra Cornellà, un empat contra Badalona. Clar, és preocupant, en el sentit de dir, l'OSP és veritat que crec que està molt millor ara que fa dos mesos, això és una evidència, però també és veritat que contra els equips grans, diguem-ne, no ha estat capaç de ser competitiu i de guanyar. L'única victòria així de mèrit és, entre cometes, el 0-3 contra el Manresa a la primera volta, la resta no ha estat capaç de guanyar. Això et preocupa o és per tu casual?
No, la veritat és que no em preocupa, perquè pensa que el Badalona també ve d'una mala dinàmica. El Cornellà, mirant el partit d'ahir, no em genera
gaire... L'Espriva ser superior.
Sí, bàsicament.
Anem a votar pels millors jugadors del centre d'Espol Hospitalet. Laia, Joaquín Alquézar, d'Espí Ràdio, vota per Uri, que ahir tornava a l'11 inicial. Per qui vota, Laia Gutiérrez?
Jo, el meu MVP és Ramon. Com hem parlat abans, aquest gran nivell defensiu també és per part d'ell i ja està. Jo crec que el partit d'ahir va estar a l'altura, bueno, jo crec que com tota la defensa, i ja està.
I el punt és per Ramon Marimón. Anem a mirar com tenim la classificació de millor jugador de l'OSPI. Falten només els partits de play-off. Per tant, estem ja a punt de decidir qui ha estat el millor jugador de la temporada, amb Adrià Liaga i Flavio Ribeiro amb 10 punts, amb Ignasi Quera amb 9, amb Antonio Pellegrín amb 7, i amb Ramon Marimón, que amb aquest puntet doncs, suma 4, igual que altres jugadors del centre d'esports l'Hospitalet. I com dèiem, l'Hospi ha quedat cinquè, per tant, juga contra el segon classificat, que no és un altre que el Badalona. Segon classificat de la temporada, cinquè l'Hospi, primer a l'Hospitalet, tornada a Badalona, aquest diumenge 12:30 en directe per televisió de l'Hospitalet, aquest Hospi Badalona. Què et preocupa del Badalona? Laia, el vam veure fa dues setmanes, per tant, ho tenim molt fresc. Què et preocupa del Badalona?
Sincerament, gens. O sigui,
sí, m'agrada.
Sí que és veritat que l'equip ha de competir com va competir ahir, com està fent aquesta segona volta, sobretot amb aquell nivell defensiu i amb la intensitat que hi surten tots els jugadors. Jo crec que és superimportant. Sí que és veritat que un partit de Lliga no és el mateix que un partit de play-off, no et jugues el mateix i petits detalls et poden canviar l'eliminatòria perfectament, però estem en un bon moment i sobretot a nivell competitiu.
Veurem perquè insistim. Al final, l'Hospi contra Badalona és veritat, estem en partits imatges de la primera volta, també veurem de la segona. Aquest partit va ser un 0-0, no va ser capaç l'Hospi de guanyar, va ser a principis d'any, de 2026, el 3-4 de gener. I aquests són imatges ja del partit de fa dues setmanes. L'Hospi contra el Badalona a casa no va ser capaç de guanyar, fora va caure amb un molt mal inici. Sí que és veritat que el mateix Sergio Juste avisa que ja té clares les errades que va fer l'equip en aquest partit de Badalona i que no vol doncs, repetir-les, i per tant doncs, confiem que l'Hospi sigui el de la segona part de Badalona, que sigui també el d'ahir diumenge, que sigui competitiu i sobretot doncs, que trenca aquesta dinàmica de no ser capaç de guanyar cap dels equips de play-off. Veurem, perquè finalment, com bé diu la Laia, el play-off és absolutament diferent.
Sí, perquè tampoc hi ha penals, no hi ha penals.
Això és un altre tema que és preocupant. A mi, personalment, el tema de jugar fora a casa al principi no m'importa tant.
També...
Sí que és veritat que en cas d'empat, hi hauria pròrroga, en cas d'empat de l'eliminatòria, hi hauria pròrroga, però no hi hauria penals. En cas d'empat, després dels 120 minuts de la tornada, doncs el Badalona, com estava classificat, passaria d'eliminatòria. Això és el que opinem nosaltres, però evidentment li vam preguntar també als protagonistes sobre aquest partit entre l'Hospi i el Badalona. Això és el que ens van dir a la sala de premsa tant Sergio Juste com els jugadors.
Ja sabem l'equip que és, no? És un equip que està fet per pujar de líder, que porta tota la temporada pues a dalt de tot, que ha fet les coses molt bé fins a l'últim tram de la temporada. És un equip pues, perillós, però penso que ells pensaran el mateix de nosaltres.
Tal i com són els play-off ara, has de jugar contra el Badalona, el Cornellà o el Vilanova, el que sigui, guanyis o perdis, perquè si guanyes i passes, jugues contra els mateixos. O sigui que ens ha tocat el Badalona, per totes el Badalona i ja està.
Jo crec que serà molt igualat. Si hagués entrat la grama, hagués estat un rival molt dur, o Vilanova serà un rival molt dur, Cornellà ja ho hem vist avui, i Badalona el mateix. Jo crec que no hi ha favorits, és un partit on qui prengui millor la toma de decisió, sobretot quan arribes a l'àrea, quan a l'hora de defensar, estratègia, pues serà el que s'emportarà.
Nivell de confiança, Laia, en aquesta eliminatòria d'Hospi Badalona?
Jo estic positiva, Jo crec que és possible i ja està. O sigui, sí que és veritat que per mi he de dir que el pitjor rival era el Vilanova.
Elena, hi ha una mica més positiva, potser, sí.
Però, i tot i això, que el Badalona, com ha dit Sergio Juste, va estar amb el Manresa molt igualat durant molt de temps per pujar directament. Però com a sensació de perill, per mi el pitjor equip era el Vilanova.
Ho comentarem dilluns vinent, Laia, sí. A veure què fa l'OSPI. Moltes gràcies, bona tarda, Laia.
Gràcies a tu.
Això respecte a l'OSPI, però tenim un altre ascens, ho hem comentat al principi del programa, que és el de l'Albirrojita B, que va superar aquest dissabte el Xaloc per 8-2 i és matemàticament ja equip de tercera catalana. Imatges de la celebració, evidentment, de l'Albirrojita després d'aquesta victòria, amb un dia de molta pluja. El municipal de la Florida, doncs, va caure molta aigua, i això, doncs, també va donar encara una mica més d'èpica, potser a la celebració sota la pluja d'aquest ascens, insistint, de l'Albirrojita, amb aquest 8-2 que va assolir contra un altre equip de l'Hospitalet, com és el Xaloc, i amb un home que va ser el gran protagonista, que és aquest home, Portillo, Jorge Portillo, autor de 4 gols durant el partit. Aquest hem vist que era el primer, dedicat al seu pare, que els va deixar fa un temps. El segon gol també de Portillo, un golaç, gol olímpic, des del córner del davanter de l'Albirrojita B, que, insistim, la temporada vinent estarà a tercera catalana després d'haver dominat el grup 22 d'aquesta quarta catalana. És cert que el seu gran rival era un altre equip hospitalenc, que era el Campí, que finalment, doncs, el Campí, el conjunt de Juan Vilchez, haurà de fer promoció d'ascens juntament amb un altre equip de la ciutat, com és la Fundació Acadèmia de Futbol Hospitalet B. Aquí veiem el tercer gol de Portillo, el 4-0, que va arribar una miqueta més tard amb Carlos David Aquino, minut 41. I amb aquest resultat marxaven els dos equips a descans, amb aquest 4-0 favorable al conjunt de l'Albirrojita. Només començar la segona part, arribava el cinquè del conjunt, que hem de recordar que és una associació club social, l'Albirrojita, principalment formada per gent natural i originària del Paraguai. Veiem el cinquè gol de l'Albirrojita, veiem també el gol, en aquest cas de penal, de Raúl Rodríguez, minut 50, favorable al Xaloc. Portillo, que encara tindria temps d'anotar un altre gol més amb aquest, que seria el seu quart i seria el sisè del seu equip. Aquest era el 6-1 favorable al conjunt de l'Albirrojita. Aquí hi havia un gol en pròpia porteria de Santi Soler, del jugador del Xaloc, que ell mateix, doncs, reivindicava una mica més tard, anotant un altre gol, en aquest cas a la porteria que tocava, amb aquest 7-2 i el 8-2 que l'anotava el porter de l'Albirrojita des del punt de penal, Júnior David Sanabria. 8-2, l'Albirrojita guanyadora de la Lliga, per tant, l'imminent equip de tercera catalana masculina.
En fin, bueno, ha sido una temporada brillante, la verdad. Solo hemos empatado un partido y hemos perdido el penúltimo partido el fin de pasado. Y nada, muy contento. Este es el objetivo después de una temporada que hemos sufrido bastante, muchas cosas, caída, baja, pero este es el resultado de un trabajo en equipo.
No, la verdad que van casi 4 partidos que estoy metiendo 4 goles. Contento por la entrega de los muchachos y también por la entrega de hoy. Y por lo que nos están alentando ahí de fuera.
La tercera es complicado, pero estamos para eso. Estamos trabajando para el otro año ya, pensando que va a ser duro, pero con los muchachos que siempre están 100% y creo que vamos a sacar adelante la tercera también.
El bàsquet ens ha portat segurament la pitjor de les notícies de la setmana, l'eliminació del Sant de Seu Hospitalet en aquesta fase d'ascens a la segona FEB. Enric Bonet, què tal? Bona tarda.
Andrés, tu no ets anglès, i jo tampoc. Si ho fóssim, poder faríem com fan alguns periodistes dels rotatius britànics, que els hi fan aquells encapçalaments, aquells titulars fent jocs de paraules, i avui potser posaríem allò de OSPI, on deies que anaves, amb un interrogant, però no. Ara, més que mai, hem de, com deia el president, tornar a lluitar, tornar a sofrir, tornar a vèncer. Però això serà la temporada que ve. Enguany ja hem tancat la paradeta.
Doncs sí, l'OSPI ha tancat la paradeta, malauradament, al seu Hospitalet, sense més, perquè no hi ha classificació, perquè no hi ha resultats. Anem al resum del partit d'aquest OSPI Navàs, que ens va deixar, doncs, aquest regust amarg després de la derrota, 83-91, derrota i l'OSPI eliminat, Enric.
Havíem anat dient al llarg de la setmana que eren dos equips molt similars, tots dos tercers classificats, amb el mateix bagatge de victòries i derrotes. La petita diferència era que el Seve l'Hospitalet havia estat el tercer millor atac del seu grup, mentre que el Navàs havia estat el cinquè, o sigui que en aquest sentit partíem amb avantatge. Un equip, el Navàs, que només havíem sopegat al llarg de la temporada amb el Prat i amb el Vic, a part d'aquella desfeta increïble davant del Setintines Castell. I era un equip molt ofensiu, veníem ja sabent això, 101 punts davant del Quarte de Huerva, 100 més davant de la Muela, 96 davant del Granollers, però, malgrat saber tot això i que tenia jugadors que ho havien jugat tot, que eren Iron Mans, perquè havien jugat els 26 partits, malgrat saber tot això, al final ens van acabar sorprenent i de quina manera. I en bona mesura pel primer quart. Aquest primer quart, ara parlaré extensament del que han estat els primers 10 minuts al llarg de la temporada del Sant de l'Hospitalet, però va penalitzar moltíssim. 21 a 32, està bé anotar 21 punts, està bé doncs, mirar cara a cistella i tenir bons percentatges, com en el tir de dos que vam acabar amb un 55% o amb un 27% en el triple, que tampoc és cap desastre, en un dia, a més, en el qual en el tir lliure el Sant de l'Hospitalet ho va fer molt bé perquè només en va fallar 4 dels 27 que va intentar. Però el problema, el gran problema, és que vam encaixar 32 punts, que és una autèntica barbaritat, més quan intentes passar de ronda en uns play-offs. Un Navàs que, a més, va tenir la gràcia de repartir-se molt bé el joc. Fins a 27 assistències es van repartir els jugadors d'Isidre Suau, amb un, dos, tres, quatre jugadors sumant 10 punts o més. El més perillós de tots, segurament a priori, era Elium Fol. Ell va acabar amb 13 punts i 9 rebots. Efectivament, amb 20 de valoració, va ser el jugador més perillós, amb el 0 a l'esquena, però molt ben acompanyat pel Pol Monés, amb 10 punts. Amb 12 punts va acabar el Marc Bataller, que no va tenir pietat del seu ex-equip, perquè, a més, va repartir 7 assistències. El teniu amb l'11 a l'esquena. I 12 punts més que va anotar l'Adrià Montagut, el 33. Bons percentatges del Navàs, amb un 58% en el tir de dos, un 33% en el triple, un equip que, jo sí, en el tir lliure no ens va defraudar, perquè ja havíem dit que era el seu punt feble i van acabar fallant-ne 9 dels 22 que van intentar. Un equip que, repeteixo, va cimentar la victòria en el primer quart, 21 a 32, que al minut 15 ja estava 26 a 45, 19 punts de diferència, no va fer sinó eixamplar les diferències al llarg del partit, que va comptar amb 44 punts des de la banqueta. Imagineu-vos com de preparat venia el Club Bàsquet Navàs, era igual qui hi hagués en pista, no els vam poder frenar. Un equip, el Seve l'Hospitalet, que bé, la veritat és que vam estar fluixos en alguns aspectes. Era molt important que aquest jugador, per exemple, Màxim Esteban, traiés el fusell i anotés molts triples. No va ser el cas, es va quedar amb 5 punts, malauradament, el Màxim Esteban, que evidentment no té per què tacar la seva bona trajectòria. A la zona interior vam estar molt coixos, perquè ens vam quedar amb 10 punts del Pol Barbecho i 4 de l'Àngelo Alexandre. És veritat que entre tots dos van capturar 9 rebots. Molt bé, una setmana més, el Nil Baqués, amb 9 punts, 5 rebots, 6 assistències, fent de tot, provocant 5 faltes als de Navàs. Molt bé el David Font, amb els 18 punts amb què va acabar, 2 de 5 en el triple, però 3 de 6 en el tir de 2 i, sobretot, els 6 de 7 en tirs lliures de l'ex del Barça B. I com si, d'alguna manera, volgués reprendre aquella estela que havia deixat en mans del Nil Baqués, el Gerard Sevillano va tornar a ser el crac del partit. 27 punts, 6 rebots, 3 assistències. Ell solet se'n va anar fins un 38 de valoració. El Xavi Guia, que es va retirar, 13 temporades al Sant de l'Hospitalet l'acompanyen. No va poder repetir actuació com el dia del Boet Mataró amb 10 assistències, però el Xavi Guia, doncs, que ja és història del Sant de l'Hospitalet. I al final, Andrés, amigues, amics, que la temporada que ve ja la podem començar a preparar, perquè això ja no dona més de si. Deixa'm, abans de que, mentre veiem les darreres imatges, que us vagi fent un abans d'aquests primers quarts del Seve l'Hospitalet, perquè ahir em vaig dedicar, amb cos i ànima, a analitzar el que han estat els primers 10 minuts de cada partit de Lliga Regular de l'equip d'Òscar Navarro, i vet aquí que podem treure unes bones conclusions. Fixeu-vos, a la quarta jornada, vam patir ja un petit daltabaix. A la pista del Finden vam encaixar 19 punts, anotant-ne només 9, tot i que el segon quart es va corregir i de quina manera, amb un 4-33 que va certificar la victòria. Després, a l'últim partit de la primera volta, davant del Boet Mataró, ja vam tenir el primer ensurt, 12-17, un equip que ha acabat segon per la cua. 12-17 en el primer quart, eren massa punts en contra perdent, i al final es va guanyar de 5 patint. Davant de l'Alfindén, al partit de tornada, vam tornar a ensopegar 22 punts encaixats amb un equip que ha acabat desahuciat. I les últimes 6 jornades, fixeu-vos en els primers períodes, 15-27 a casa davant del Pujol Mollerussa, 27 punts encaixats, 25 punts encaixats a la pista del Valls, 25 més a casa davant de l'Igualada, vam guanyar la pròrroga aquell dia, 21 punts encaixats davant del Barbastro i 20 davant del Castelldefels i del Boet Mataró. Aquí ha vingut el gran problema.
Aquí ha vingut segurament el gran problema, ho diu bé l'Enric Bonet, i també estan d'acord tant l'Òscar Navarro com Xavi Guia, que són les persones amb les quals vam parlar quan va acabar el partit. Anem a sentir les declaracions dels protagonistes d'aquesta derrota i d'aquesta eliminació del Sant de Sevilla Hospitalet.
Crec que no hem entrat amb la tensió competitiva i al final, tu ho estàs dient, teníem clar que hi havia tres coses que s'havien de fer bé i podia analitzar-les una a una, però és cert que a la mitja part ells a més entren al partit amb molt encert, que això ja ens va passar el dia de Mollerussa, que els fa jugar amb un avantatge. I avui hem girat l'equip de com un mitjó 8 vegades. Ho hem intentat de totes, però avui no ha tocat. Crec que han sigut millors ells que nosaltres.
Ens han sortit les coses bé, però portem treballant i molt concentrats perquè per fer aquest partit, per venir al camp de l'Hospitalet a competir. El pavelló de l'Hospitalet és un lloc on és molt complicat guanyar i per fer-ho teníem de fer un gran partit.
Els primers minuts jo crec que ells han entrat millor partit, que era una cosa que havíem comentat, que els últims partits ens estava penalitzant, sobretot en els partits contra la gent de dalt, en la Lliga, i un partit com avui és molt important, els tenir uns primers minuts bons i així estar entrant, agafant ritme de partit.
Doncs com dèiem, segurament l'anàlisi és el mateix, tant dels jugadors com de l'Enric, no? Aquests primers minuts són els que estan passant molt, o han passat molt, el Sevilla Hospitalet, sobretot contra equips que després no els pots remuntar, no? Perquè comentaves l'Alfindén, clar, l'Alfindén és fàcil, si em permeten, donar la volta al partit. No és el cas de Mollerussa, que ens va passar, i no és el cas d'aquesta setmana contra el Navàs. Veiem a Xavi Guia, es retira. Xavi Guia, el capità del Sevilla Hospitalet, després de 13 anys, evidentment li havíem de preguntar. I això és el que ens va dir Xavi Guia d'aquests 13 anys defensant la samarreta del Sevilla Hospitalet.
Molt, molt content de tots els anys aquí a Hospitalet, que estic molt orgullós de totes les temporades que he pogut jugar aquí, i bueno, sí, bueno, tampoc soc molt de parlar de mi, no m'agrada molt el posar-me medalletes o no, però sí que és per estar orgullós. I bueno, ja et dic, molt content de tots els anys, de la gent que ha estat al costat meu, uns pares, la meva família, sobretot els meus amics i sobretot ma mare, que és la que ha patit més durant tots aquests anys i segur que des de casa m'està renyant pel partit.
Doncs 13 temporades de Xavi Guia, evidentment història del Club Bàsquet Hospitalet, Enric.
Va estar amb no sé quants equips. Va debutar el 2004, fixeu-vos, quan als Jocs Olímpics d'Atenes, amb uns tals Marc Gasol, Víctor Sada, això li feia molta gràcia a l'Alfonso, el president, que un dia fins i tot ho va penjar a les xarxes socials, aquestes que jo no domino, però aquell comentari de què faries tu, no?, si entressis al vestidor i et trobessis allà el Víctor Sada, el Marc Gasol, etc.
Doncs ja sabia.
Això ho pot explicar el Xavi Guia, efectivament. L'Ivan García també estava en aquell equip. O sigui que tot això que t'emportes.
Doncs 13 temporades de Xavi Guia i, clar, després de dues temporades sense assolir el gran objectiu, doncs és evident que segurament l'Hospi buscarà canvis. I un dels possibles canvis, o una de les coses que segurament molta gent comença a dir pot passar, és si continuarà o no continuarà Òscar Navarro, que és l'entrenador d'aquestes dues temporades. Li vam preguntar al tècnic del Sevilla Hospitalet i això ens va dir l'Òscar Navarro.
Jo crec que ara s'ha de fer el dol. El club ja sap, perquè ho he expressat així diverses vegades, estic encantat d'estar aquí. he treballat molt, el meu staff igual, estic molt a gust i saben que vull continuar. També entenc que ells han de fer la valoració i espero que en breu sapiguem coses.
No, personalment, i això ja és opinió, no és informació, no crec que Òscar Navarro sigui ni molt menys l'únic culpable d'aquests dos anys sense assolir l'objectiu, però sí que és veritat, Enric, que també sabem que al final en el món de l'esport l'entrenador tendeix a ser sempre la primera peça que pot saltar. No? I evidentment, després de dues temporades, potser l'Òscar Navarro és una peça que el club valora canviar-la. No sé quina és la teva opinió, jo insisteixo, no crec que sigui ni molt menys l'únic culpable ni el principal culpable, sí que és co-culpable, entre cometes, com la resta de persones que pertanyen a l'OSPI, però en qualsevol cas és això el que ens va dir l'Òscar Navarro.
Ja sabeu el que es diu sempre, és més fàcil canviar a un que a 12. El cap de turc moltes vegades és l'entrenador, però no hem d'oblidar una cosa que és molt important, i més ara que estem ressentits després del dissabte, tot i que avui dilluns les coses han millorat molt, almenys parlo per mi. Fixeu-vos com de complicat és tornar a l'antiga LED Plata. Primer havíem de guanyar a Navàs, després havíem de guanyar a Mollerussa, que es veia venir, que passaria el que va passar al Prat. Després anar a fases finals, o sigui, és un llarg trajecte i perquè l'última vegada davant del Nàutic o Tenerife ens va sortir bé, no hem de pensar que això era doncs, seguir anar passant pàgines del calendari. És molt complicat i, evidentment, no li ha sortit bé a l'Òscar Navarro, però també hi ha l'altra versió de dir, escolta, a la tercera anirà la vençuda, l'any que ve, doncs, escolta, retocant algunes coses, l'equip pot ser més competitiu. No depèn de nosaltres, però això és el que jo penso.
No depèn de nosaltres, evidentment, el que sí depèn de nosaltres, o com a mínim depèn de l'Enric, és la secció estrella d'aquest programa i d'aquesta secció de bàsquet, que és l'Enriquiment.
Avui fa anys, Fermín López, és un futbolista.
El coneixem.
Que ahir va ser campió i avui, imagina't, bufa espelmes, serà feliç. Però avui és un dia que a molts ens ve com un tiro l'11 de maig de fa 45 anys, quan una llegenda del reggae, Robert Nesta Marley, Bob Marley, ens va deixar. Però no és de música del que us vull parlar, sinó de l'any 81, l'any en què Bob Marley se'ns anava, perquè va ser un any que basquetbolísticament van passar una pila de coses. Fixeu-vos, el Joventut Freixenet, perquè llavors l'equip de Badalona tenia aquest espònsor, va ser campió de la Còrec. El Barça començava a guanyar lligues després d'una llarga sequera. El campió de la Lliga grega era un tal Panathinaikos, i ja, llavors ja sumaven títols. El campió dels Països Baixos era el Nashua Den Bosch, un equip que els más viejunos ens en recordem a la Copa d'Europa davant del Barça. El campió de la Lliga turca masculina era l'Eksasibasi, un equip que ja no juga a bàsquet, només es dedica a vòlei femení. Els Indiana Hoosiers guanyaven la Lliga Universitària, un equip que va inspirar una pel·lícula que qui sap si és la millor que s'ha fet del món del bàsquet. La Lliga Femenina la guanyava el Club Comanci de Barcelona i ens deixaven Carl Knowles, que havia estat als Jocs Olímpics de Berlín 36 i que jo sàpiga no té res a veure amb Danrat Knowles, i també va marxar Francis Chink Crossing, que va estar als Warriors de Filadèlfia i que devia el seu sobrenom Chink al sorollet que fan les cistelles quan entren, quan les anelles són de ferro, de metall.
Enric Bonet, gràcies per la temporada de bàsquet del seu Hospitalet. Et continuarem veient parlant de bàsquet territorial. Gràcies.
Si m'inviteu, aquí estaré. Salut i bàsquet.
Doncs aparquem el bàsquet, fem petita pausa i de seguida tornem amb més esports. No marxeu! Parlem de tenis taula perquè ja hem viscut l'última jornada de la Superdivisió masculina. Repassem com ha anat per al Club Tenis Taula a l'Hospitalet. Amb aquests marcadors, amb la derrota de l'Atlético San Sebastián 1-4 contra les Borges, el Santiago que va superar de forma clara a l'Alzira, també l'Olot va guanyar a l'Alacant, el Priego va superar 4-1 al Pontevedra, l'Hospi que va superar també va guanyar 4-0 al Burgos en l'últim partit de la temporada i per últim l'Irun que va guanyar 4-2 contra l'Escala. La classificació final d'aquesta superdivisió masculina, guanyador, campió, és el Cajasur Priego amb 39 punts, segon el Santiago 33, tercer l'Alacant amb 31 punts, 28 ante l'Irun, 27 el Club Tenis Taula Olot i, per últim, les Borges es queda amb 26. Aquests 6 equips són els que la temporada vinent aniran a competició europea. El Pontevedra es queda amb 21 punts, l'Ospi, 8è, 19 punts, amb 15 trobem dos equips, l'Atlético San Sebastián i l'Alzira, i per últim baixen de categoria l'Escala i el Burgos amb 6 i 4 punts respectivament. I com dèiem, l'Ospi es va acomiadar per la porta gran, superant l'últim classificat, és veritat, el Burgos, però amb una contundència d'un equip que l'any vinent sap i està content de poder tornar a estar a la superdivisió, a la màxima categoria del tenis taula estatal. Aquí veiem el primer partit entre Marc Miró i Sergio Méndez, victòria clara de Marc Miró, 3 jocs a 0, amb 11-7, 14-12 i 11-8. El segon partit va ser per Konstantin Chernov, que també va superar de forma clara a Jorge Ausín, també per 3 jocs a 0. I el tercer també va ser un 3-0, en aquest cas de Norbert Tauler, que va guanyar a Aitor Colina i va posar el 3-0 en el marcador. L'últim partit va ser novament de Konstantin Chernov, també va guanyar en aquest cas el jugador rus, 3-1 contra Sergio Méndez, i la victòria de Konstantin Chernov amb aquest quart partit doncs significava ja el 4-0 i la victòria del Club Tenis Taula L'Hospitalet.
Per tenim la sort que continuem creixent com a club, i clar, està clar, quan més socis tenim, més capacitat podem tenir. L'Ajuntament segueix estant al nostre costat i compto que pugui ajudar-nos encara més. Els bons resultats també ens donen opció a tenir ajudes de la Generalitat. Bueno, doncs, com a president em toca picar i caçar subvencions i ajuts on sigui. Tenim una base sòlida, tenim un bon pressupost, tenim capacitat per l'any que ve lluitar per estar més amunt, amb la il·lusió ja de, ho estem dient, de aviam si podem jugar a Europa algun dia i l'any que ve ho podem aconseguir.
I aquestes declaracions seran de Roger Quarts, el president del Club Tenis Taula L'Hospitalet, el dia o dos dies després, el diumenge, perquè diumenge també va ser un dia molt maco pel Club Tenis Taula L'Hospitalet, més enllà del primer equip, de la superdivisió masculina. Doncs diumenge era torn del torneig de Parkinson, primera edició d'aquest torneig per a persones amb Parkinson, i va anar absolutament bé aquest torneig, aquesta iniciativa, aquesta idea que van tenir a la secció de Club Tenis Taula L'Hospitalet de Parkinson. E insistim que la primera edició va reunir fins a 48 jugadors de tota Catalunya, amb entitats com el Terres de l'Ebre, el Castellgalí, el Torelló, el Reina Elisenda de Barcelona, el Vic, el Ganxets de Reus o el Gimnàstic de Tarragona, amb, evidentment, també gent del Club Tenis Taula L'Hospitalet. Els jugadors es van dividir barrejant-se per entitats, no volien només estar amb jugadors de la seva entitat, van fer diferents equips, tots amb noms de sèries i de pel·lícules, bàsicament, i per equips va ser, diguem-ne, la gran novetat, el fet de ser per equips va ser la gran novetat d'aquest torneig, perquè és habitual veure tornejos de persones amb Parkinson individuals, però no tant fer-ho per equips, no tant també incloure partits de dobles, i això doncs va ser la gran iniciativa, la gran novetat d'aquest primer torneig de Parkinson organitzat pel Club Tenis Taula L'Hospitalet. Una iniciativa meravellosa, un ambient absolutament genial, el que es va poder viure tot el diumenge a l'IES Bisbe Berenguer, i finalment doncs el guanyador, no és ni molt menys el més important, però que la gent sàpiga que el guanyador va ser l'equip que tenia el nom d'Equipo A, que és la sèrie mítica dels anys 80. Doncs l'Equipo A va ser el guanyador d'aquest primer torneig de Parkinson del Club Tenis Taula L'Hospitalet.
És la primera vegada que fem un torneig Parkinson per equips. Sí. I no només això, sinó que és en jugats individuals i dobles. O sigui, per equips en dobles. Llavors teníem una miqueta de por que no sortís bé, que fos massa radical, però ha sigut maquíssim, molt divertit, la gent marxa contenta i nosaltres pues, també som contents.
I penso que, bueno, que jo ho recomano 100%, la veritat, perquè a part de millora física, també millora, o sigui, social, també coneixes a molta gent que també estàs com tu, t'entén perfectament quan tens un bajón o tens un dia dolent.
La veritat és que estic orgullosíssim de tot el grup de Parkinson, com ha crescut aquest any i mig, la seva gran personalitat, com són com a persones humanes, com s'han organitzat, i la veritat és que m'he quedat parat de com han fet pràcticament sols ells. He pogut disfrutar venint a representar el club simplement, no com altres cops que em toca treballar molt. Així que res, ja hem estat fent les sessions oportunes amb l'Ajuntament per l'any que ve fer-ho més gran. Aviam si tenim un espai més gran per poder-ho fer i poder fer que vinguin jugadors no només de Catalunya, sinó d'altres llocs d'Espanya.
Teníem ganes de celebrar amb els protagonistes de l'ascens del Club Esportiu Voleibol l'Hospitalet, que la temporada vinent, esportivament almenys, ara ho parlarem, estaran segur a Superliga 2 masculina de voleibol. Tenim amb nosaltres el president, l'Àngel Murillo, i a un dels jugadors, en Mico Pinievski. Mico, Àngel, Àngel, Mico, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Me'n permetràs, Àngel, avui començar amb el Mico.
Ui, tant.
President, ja sabem, molt honorable, però crec que les... La part esportiva ha de passar per sobre en aquest cas, Mico, enhorabona per aquest ascens. Temporada brutal per vostre, del primer equip masculí, sempre a dalt i al final amb l'objectiu assolit. No? Suposo que molt, molt satisfets, tant tu com la resta de l'equip.
Sí, muchas gracias, lo primero de todo. Sí, ha sido una temporada larga, podríamos decir, exigente. Sobre todo, como bien dices, llena de muchas alegrías por habernos mantenido en la parte alta de la clasificación casi la mayoría del tiempo y muy contentos, la verdad, por haber conseguido ese ascenso tan soñado y que tanto hemos trabajado en él.
I que portàveu molts anys darrere, que ja portàveu dos, tres anys allà sempre coquetejant, diguem-ne, i aquest any sí que heu fet el pas per fer-ho. I ho dius, no?, que des de fora no ha semblat en cap cas difícil, no?, perquè sempre estàveu a dalt. Però tu mateix dius que també hi ha hagut moments complicats.
Sí, al final este ha sido nuestro tercer año, nuestra tercera temporada en la categoría. Ya la temporada pasada nos quedamos, como quien dice, a las puertas, una tercera posición a falta de dos, tres jornadas que todavía había posibilidades, que al final se nos acabó escapando. Y este año sí, este año hemos conseguido cerrar bien el trabajo, pero sí que es verdad que ha habido momentos un poquito más flojos, podríamos decir, sobre todo de cara a la mitad de la segunda vuelta, donde al final pues es un poquito complicado, ¿no?, mantener la forma, mantener el mismo rendimiento. Tuvimos ahí un pequeño bajón en cuanto a nivel de juego. Los resultados seguían acompañando, pero sí que no nos encontrábamos del todo cómodos, pero supimos revertir esa situación y bueno, acabar la temporada de la mejor manera posible.
I quan, no sé si quan supereu aquest petit batxe, és quan vosaltres mateixos dieu aquest és l'any que farem, que aconseguim l'ascens. No sé si és el moment en què dieu, vosaltres mateixos veieu que sí, que és possible fer aconseguir l'ascens.
Sí, al final, después de estos momentos, ¿no?, de un poquito más flojos en el que notamos o desde fuera se ve que no estamos jugando a nuestro mejor nivel, lo que conseguimos, tanto entrenadores, jugadores, todo el staff, etcétera, es poner los pies sobre la tierra, decir en qué punto estamos, cuál remarcar y recalcar cuál es el objetivo y bueno, cambiar aquello que a lo mejor no está funcionando para intentar lucharlo y conseguirlo.
Àngel, tu ho has vist des de fora, també, com nosaltres, vaja, tot i que evidentment molt més implicat. Tu com ho has vist? Perquè fa una temporada brutal i a mi em sorprèn una mica, no?, veure que també han tingut els seus moments difícils, no? Tu com ho has vist des de fora com a president del Club Esportiu Voleibol l'Hospitalet?
Han tingut moments difícils, però no ho semblava.
No ho semblava. I mirant la classificació, encara menys ho sembla, però bé.
No ho semblava. Suposo que dintre de la dinàmica d'un equip sempre hi ha moments millors i moments pitjors, però són un gran equip. Tenen amistat, treballen dur, i això sí que es veia. Llavors, aquesta temporada es notava una cosa diferent, no? Es notava que aquesta temporada sí que es podia, es notava. Donaves els partits, i si un partit començava malament, jo que no entenc de vòlei, sortien els nanos i li donaven la volta, i dius, ja està. I això, un partit darrere un altre, ha fet el camí.
Crec que vas tu que em vas comentar, no?, que amb la competició masculina hem de recordar que aquest any els dos equips, masculí i femení, han estat a primera nivell nacional. I què creus tu, no?, que em comentava que la masculina, com, que la veies com, no sé si més complicada pel fet de que hi havia més desnivell entre equips. No me'n recordo exactament què em vas comentar, no?, però que ja veies que estava sent complicada, que la masculina, que malgrat que estaven bé, que tenien aquest punt d'haver de competir 100% per treure les coses.
Sí, exacte. Jo, o sigui, de voleibol entenc just. Soc un president...
Això com a president no sé si quedarà tot bé.
Jo soc un president que m'agrada molt anar a veure'ls, tinc, com ja saps, família allà jugant i li dediquem tot el temps del món, però sí que és veritat que cada vegada, jo el que he vist l'evolució en aquests últims 3 anys, potser el Mico ho dirà millor, és que cada vegada estava més difícil, no? Els equips de baix apretaven més i els de dalt, escolta, no fluixen. Però ells han sigut un equip que cada any han anat millorant, i aquest any han sigut ells els que no han deixat que els altres li s'alcancin.
I veu arribar a la fase d'ascens, Mico. Perdeu el primer partit, que jo crec que aquest moment també segurament, no sé si va ser una mica de donde nos hemos metido, perquè més va ser un partit perdut de forma contundent, diguem-ne, però reaccioneu molt bé i guanyeu ja tota la resta, excepte la final, precisament contra l'Elx també, a l'últim partit. Aquest primer partit us marca i és un toc d'atenció, és un... No sé com ho veu viure en aquesta fase d'ascens ja.
Sí, jo lo podria decir, podríamos calificarlo como un antes y un después, al final. Porque es lo que tiene este formato de competición, en el que es un playoff, una fase de grupos, luego eliminatoria directa, en el que todo se juega en 2, 3 días, 4, y por muy bien que haya ido la temporada regular, si justo esos días de competición no te encuentras cómodo, es muy probable, pues, de que las cosas no salgan bien. Y al final, pues sí, como tú bien comentas, el partido contra Elche, el primer partido en la fase de grupos, fue como un toque de atención, un toque de realidad, ¿no? Digamos, de que ahí ya no hay equipo malo, no hay que subestimar a nadie y da igual al final los análisis que tú hagas, el trabajo previo que tú hagas, que si no estás concentrado y no estás atento a tu trabajo y a lo que tienes que hacer, pues cualquiera te puede dar un susto y así fue. Lo bueno de todo esto es que al final supimos reaccionar muy rápido, porque al final no había tiempo tampoco para lamentarse, para sacar análisis muy extendidos de los partidos, porque era, como quien dice, uno detrás de otro, mañana y tarde, durante los 3 días prácticamente. Y sí, tuvimos una charla después del partido, otra ya una vez en el hotel, un poco más tranquilos. Y la verdad que estoy muy contento y muy orgulloso de todo el equipo, jugadores, staff, por cómo hemos sabido reaccionar y revertir la situación.
Sí, segurament és una de les claus, no? la reacció, perquè guanyeu després a Granada, guanyeu a Sòria, semifinals guanyeu a Porto, que també suposo que hi havia una mica de ganes de revenja. Us planteu a la final, perdeu contra l'Elx. Però bé, ja la feina, el gran premi ja estava aconseguit. No sé si us dona una mica ràbia haver quedat segon a les dues competicions. A la Lliga, el Porto us va superar a la penúltima jornada, que vau perdre contra Sabadell, i a la fase final vau perdre la final contra l'Elx. Heu quedat 2 vegades segon. Clar, el premi gran està, ja ho repetim, no? Però no sé si us queda aquesta espineta de dir, jolín, ens ha faltat un passet per tenir dos títols.
Sí, al final, obviamente, en el mundo del deporte, cualquier persona que sea competitiva siempre es mucho mejor quedar primero que segundo, eso es un hecho. Durante la Liga, en el momento en el que se nos escapa ese primer puesto, obviamente dio rabia, pero sí que es cierto que, más allá de haber quedado campeones de la fase regular, teníamos muy en mente el objetivo del ascenso y hacer un buen papel en la fase final. Y una vez conseguido el ascenso, precisamente en la semifinal contra Portul, que es este año ha sido nuestro eterno rival y el equipo que nos ha ganado los 2 partidos, tanto en casa como fuera, obviamente teníamos la intención de ganar, ¿no? de tener la revancha contra Elche y hacer un mejor papel que el primer partido que hicimos, que no era muy difícil mejorar el nivel de juego. Pero sí, podríamos decir que al menos a nivel personal, obviamente me hubiese encantado ganar y proclamarnos campeones de la fase final, pero realmente una vez acabado el partido, acabada la final, en vez de pues, lamentarnos o lo que sea por haber conseguido un segundo puesto, fue una alegría constante por parte de todos, de tanto los que estábamos en el campo como la gente que vino a vernos, porque al final, como tú dices, el premio grande, lo importante ja estava hecho.
De fet, es veuen les imatges, no? En YouTube es veu com quan acaba el partit de la final, els dos equips celebren. Que és una imatge que a mi personalment em va agradar molt, no? Veure que vosaltres havíeu perdut i igualment veu començar a fer la rotllana, veu a celebrar, perquè al final era per celebrar. No calia lamentar-se, però sí que és veritat que, home, us hauria agradat, suposo, guanyar. Àngel, t'hem portat per parlar de xifres, perquè ja sabem que sempre que hi ha un ascens en aquesta ciutat, malauradament, hem de parlar de viabilitats econòmiques, perquè al final, quan estem ja parlant, com és el cas d'un ascens de la tercera millor categoria estatal a la segona millor categoria estatal, són paraules majors, són paraules molt grans ja, i evidentment això també comporta una despesa econòmica. L'any vinent, temporada vinent, el Club Esportiu Voleibol Hospitalet, l'Hidropress Club Esportiu Voleibol Hospitalet, podrà estar a Superliga 2?
Doncs això intentarem. Això intentarem. En aquestes dues properes setmanes volem fer una sèrie de gestions, que ja ho veureu per les xarxes socials i tot el que mourem. La nostra intenció com a club és que estiguin. És donar-li l'oportunitat a tot l'equip que esportivament, com tu deies, no, s'ho ha guanyat, ha treballat, doncs nosaltres, com a junta, no, com a club, nosaltres portem tot un any treballant, però sí que és veritat que tu t'ho jugues tot ara, en aquests 15-20 dies. I nosaltres, com a junta, ho estem treballant, estem parlant, i ojalà que dintre d'uns mesos puguem venir a dir aquí i confirmar-ho, no? Però sí, la nostra intenció és que sí, sempre i quan sigui viable. Jo sempre dic, no? No podem fer tonteries. Tenim, a darrere d'ells venen moltíssims nens i nenes, que al final és la part important del club, però ells també s'ho han guanyat i nosaltres hem d'estar allà per ells.
Dius que la intenció, evidentment, és que sí, i les sensacions que té Àngel Murillo. Al final hem de recordar que no fa tant també teníem l'equip femení a Superliga 2, per tant, el Club Esportiu Voleibol Hospitalet té experiència i sap el que és tenir un equip a Superliga 2. Quines són les sensacions d'Àngel Murillo?
Les sensacions són bones, sincerament. Són bones. Són millors que fa 2-3 setmanes enrere. Això no significa que ja ho tinguem tot fet, però crec que les passes que farem i que volem portar a terme en les pròximes dies, setmanes, crec que faran un pas endavant i podrem afiançar la nostra intenció, que és d'estar a Superliga 2.
Tens xifres en el cap de dir, ens falta 10.000 euros per ser Superliga 2, en falta 1.000, ens falta 500, tens una xifra al cap que em puguis dir, si tampoc no vull posar-te en compromís.
Et puc dir el pressupost d'un equip de Superliga 2, nosaltres no hem estat, vam estar fa 3 temporades, ha canviat molt, ha augmentat, però és entre uns 25.000 i 35.000 euros anuals. Tot depèn també de, per exemple, el grup que et toqui. Pot tocar un grup que sigui més proper i llavors econòmicament és més viable, o pot tocar un grup que estigui a l'altra punta d'Espanya i sigui més costós. Això ho hem de tenir present i nosaltres com a club el que hem de gestionar és intentar arribar a aquesta opció més econòmicament, diguem, més complicada per intentar tenir-ho i saber que el Club Hospitalet pot començar i tancar la temporada de Superliga 2 sense tenir problemes econòmics.
I suposo que amb plantilla i amb cos tècnic, amb el Simon, amb el Mico per descomptat i amb la resta de jugadors, doncs ho comenteu, no? la com està la situació, perquè al final ells són els primers interessats. Seria una llàstima que no aconseguessin. Suposo que aquesta conversació, aquesta comunicació existeix, no? Entenc.
Home, aquesta comunicació, no sé si els arriba fins i tot a ells, jugadors, sabem que el cos tècnic ho sap, suposo que ells també són... Ells saben què és el voleibol i saben quines dificultats tenen els clubs. Al final som un club d'una ciutat i saben el que tenim. Però ells també són els primers que s'estan intentant moure. Al final, si arribem a Superliga 2 i arribem a competir a Superliga 2, també serà per la seva ajuda. O sigui que no dubtem que ells saben les dificultats, però tampoc dubtem d'ells i saben que ens ajudarem, tindrem aquesta ajuda d'ells quan ho necessitem.
Ja que et tinc aquí, ja t'aprofito per preguntar-te una mica per l'actualitat del club, perquè al final hem vist també la temporada femení, que ha patit segurament més del que ens hauria agradat per mantenir-se a primera nacional. La base, que ara m'ha comentava també el Mico, que ell també entén el juvenil, que bé, ve d'un equip que l'any passat va fer campió d'Espanya, ho hem de recordar, amb el cadet del Mico i el Simon Pinievski. Valoració de tot el club, com està el club, com estàs tu com a president, que ja portes 4 anys com a president?
4 anys, sí.
4 anys,
ara sí. Farà 5 temporades, sí.
5 temporades com a president d'Àngel Murillo. Com està el club, com estàs tu, com està tota l'actualitat del Club Esportiu Voleibol Hospitalet?
Doncs, ostres, jo crec que el Club de Voleibol Hospitalet està força bé. Està bé, crec que estem millorant temporada a temporada. I això és un dels principals objectius que volem. Ja no només als sèniors, que com bé deies, tenir 2 sèniors a categoria nacional és una fita important i s'ha de recalcar. Però la base està allà, està treballant. Aquesta temporada crec que, per exemple, no ha baixat cap equip, que tampoc era important, però significa que al final les coses es van fent bé, a poc a poc. Estàs treballant des d'una base, hem intentat ficar millors entrenadors des d'una base i cada vegada el club s'està fent no més gran, perquè tampoc podem créixer per instal·lacions, però s'està fent un millor club. I la veritat és que crec que s'està notant.
Doncs Àngel i Mico, gràcies per ser aquí, l'enhorabona, i tant de bo doncs aquí a 2-3 setmanes podem certificar ja aquest ascens. Esportiu ja s'ha aconseguit, la part del Mico ja l'ha fet, ara Àngel, et toca a tu treballar de valent perquè es faci realitat.
Jo et podria... res.
Sí, dim, clar.
Jo voldria agrair a tota aquesta gent que no veiem, d'acord? Famílies, entrenadors, cos tècnic, però també els patrocinis que tenim a les empreses, sobretot Hidropress, Bioca i Boada. D'acord? Sense ells és molt difícil seguir voltant per Espanya. I també voldria, que tu crec que el tens també molt de carinyo, voldria enviar-li una forta abraçada a Guillem. Hombre. Guillem és una part que tenim allà, que és part de l'equip, tant del sènior masculí i sènior femení. L'estimem molt, sabem que ara necessita la nostra ajuda i li vull enviar de tot cor una forta abraçada de tot el club.
L'hem vist celebrar dins el...
L'hem vist.
A ells l'hem vist celebrar. Gràcies, Mico i Àngel, i tant de bo, insistem, la temporada vinent podem estar a Superliga.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Doncs amb el boli tanquem el programa d'avui, tornem la setmana vinent, com sempre, però recordeu que podreu seguir el partit de l'Hospi de futbol contra Badalona aquest diumenge a 1:15. Gràcies a l'equip tècnic, fins al pròxim dilluns i molt bona setmana.